Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Esta canción va para los hijos de la chingada que tanto me querían y me dejaron de querer y lo consiguieron. Esta es una de mis rancheras preferidas, güey. Vamos a dejar las cosas claras, bien claritas, antes y de un buen inicio. Yo les digo, toma, daca, toma, dale, vamos, leche, dale, intenso, pisa, muerde, corre, suda, vamos, manito, sangre, césped, lucha, roba, salta, dale fuerte, todo eso. Y más, miles de palabritas, miles de sudores, entrenamientos. Hemos sido competitivos. La leche, pendejas. Si todos decían que éramos el rival más incómodo, los más incómodos que los calzones que se te quedan en medio del culito, güey, cuando estás ejerciendo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué leches pasó? Pues que algunos querían que te dejara de querer. Y lo consiguieron. Como dice la ranchera, qué ingrato después de haberte dado lo más bello de mi vida. Carajo, qué ingrato que hoy no quieras saber más de mí. Pues nada, manitos, que Javier ya sabe hace meses que no sigue acá. Que no gusto. Y no sé qué sheriff van a poner ahorita en el español. Cuando ya no esté aquí, pero yo tuve bien clara una cosa, ya no quieren saber más de Javier, pues Javier desapareció, así de fácil, amigos. Ahora, si me disculpan, les dejo que tengo los frijoles en la sartén y están más calentitos que la liga, güey.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bé, dissabte el Barça ja tenia la Lliga perduda i així ho va manifestar el seu propi entrenador i diversos jugadors. Martino tirava la tovallola, Xavi donava la Lliga per perduda. Busquets es lamentava d'haver comès tants errors. I els aficionats, doncs bé, criticaven la forma miserable de com es van deixar escapar dos punts en l'últim minut contra el Getafe. Però en el futbol no hi ha res escrit i la sorpresa salta quan menys ho imagines. Diumenge, l'Atlètic de Madrid va perdre el camp de Llevant cremant la bala a la recàmera que li quedava. Dues hores després, el Santiago Bernabéu saltava l'altra bomba de la jornada. Empat entre blancs i valencianistes. Ara toca fer números. De cara a les dues jornades que resten, poden passar moltes coses. En primer lloc, dimecres, El Real Madrid juga el seu partit endarrerit contra el Valladolid. En la hipòtesi que guanyin, sumarien 86 punts, un més dels que té ara el Barça, i dos menys dels que té l'Atlètic de Madrid, que segueix líder. Per desgràcia, ara per ara, va estar tocar, eh? Però ara per ara el Barça no depèn de si mateix per guanyar el títol per culpa del gol que marcava ahir Cristiano Ronaldo, però pot arribar a l'última jornada amb opcions si abans guanya a l'Elx. Per tant, toca fer els deures abans al Martínez Valero i després, per ser campió, caldrà vèncer el Camp Nou a l'Atlètic de Madrid i que el Madrid ensopegui a Valladolid, a Vigo contra el Celta del amic Luis Enrique, diguem-ho així, o amb l'Espanyol a casa l'últim dia. El destí ens aboca a un final de Lliga d'Infart i en aquest escenari dues coses estan clares. Quan la pressió estreny, qualsevol pot fallar. I d'altra banda, que els judicis a vegades són injustos. El futbol es viu també minut a minut i l'anàlisi en molts casos, per no dir sempre, va en funció dels resultats. Precisament aquesta emoció que envaeix a l'afició i al periodisme és la que han d'evitar els dirigents. Vull dir que el Barça ara té l'obligació de gestionar el final de cicle amb el cap fred. Si es guanya la Lliga, meravellós, però caldrà treballar amb la convicció que sí o sí cal renovar aquest equip. No hi ha més opció. I mentrestant, doncs a veure què ens espera la propera jornada.
Ja no és si cobraran avui o cobraran demà. Ja no és si s'ha jugat contra rivals complicats o digue-li rivals que tenien molt en joc. I jo crec que ja no és si es patirà o no. Ja no és si és la salvació matemàtica que ja està aconseguida o si encara no està aconseguida, perquè no ho sabem. Sincerament, això no és el que em preocupa d'aquest espanyol. No em preocupa la continuïtat del conjunt blanc i blau a la primera divisió, o almenys a hores d'ara. Ja veurem quan es visiti el Bernabéu i tothom tregui les calculadores, perquè si en aquella nit de l'última jornada l'Espanyol encara té opcions de baixar, ai senyor. En fi, jo sincerament, i insisteixo, no estic patint pel descens, no crec pas que es donin els números i les combinacions suficients perquè amb 41 punts es baixi, però potser ho veig tan lluny, tan i tan lluny, perquè l'equip ha donat la imatge d'un equip que ja s'havia salvat de totes, la imatge d'un conjunt que ja no tenia res en joc en el que restava de temporada. I aquí, amics meus, s'han equivocat. Deia Aguirre, abans de viatjar a Valladolid, que només podia criticar els seus en el partit davant de l'Almeria. Doncs no, senyor. El dia de l'Almeria, és cert, es va fer pena i calia autocrítica. Vam tenir autocrítica. Però ja en els anteriors partits, Llevant, Rayo, Real Societat, Sevilla, l'equip va donar el 101%, com el va donar, per exemple, sí que és cert, en el partit davant del Barça, en què es va perdre i de penal en els darrers instants. L'equip va competir del minut 1 al 90. De veritat, jo ho poso en dubte. Cert és que van haver-hi bons trams, en què es va veure un bon espanyol en tots aquells partits, un espanyol que va poder puntuar tranquil·lament, però veient el nivell exhibit pels d'Aguirre durant la temporada, abans d'aquest tram final, és imperdonable el que està passant en aquests darrers mesos. És una vergonya. I insisteixo, no patim per la permanència, almenys de moment, però sí que patim per la imatge, patim per la deixadesa, patim perquè aquest equip ara és insípid, no té sabor a res, i perquè aquest club no té personalitat per anar més enllà d'objectius que ja es veien amb el pas de les jornades, que eren del tot factibles. L'Espanyol només va fer pena davant l'Almeria, en pregunto, mentida. L'Espanyol està fent pena durant tot aquest tram final. Errades estúpides que et fan perdre els partits només poden venir donades, aquestes errades, per un equip que ja no valora, com abans, puntuar allà on sigui. I sobretot, no valora puntuar davant la seva afició. Hem d'apuntar que no es guanya a casa des del partit davant de l'Elx. Un 11 de març, fa una estoneta ja d'això. Aquest cap de setmana només poden fer que caiguin, aquests de l'Espanyol, aquests que juguen, només poden fer que caiguin aquells que pateixen per la salvació. Si es guanya, ja està aconseguida. Però facin el que facin davant d'Osasuna, no faran pas que caiguem tots aquells que patim per la imatge, tots aquells que patim per un espanyol que ha perdut l'essència. Aguirre marxarà, ho tenim molt clar, marxarà i ho farà per la porta del darrere. Així de trist, una llàstima, perquè la temporada en dos mesos ha passat de notable excel·lent a ser suficient. I no el suspenguem, no el suspenguem de moment, perquè Pitoniso Pito va dir que estem salvats. I siguem realistes, tothom aprova que aquest espanyol econòmicament feble segueixi sumant anys a la primera divisió. Això sí, i ja tanco. A poder ser que segueixis un menatge a primera, però sense fer el pena, perquè una cosa és patir perquè no dones més de si. Li està passant a molts equips que salvaran a les darreres jornades. I l'altra és fer patir perquè no vols donar més de si.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta...
Vinga, què tal? Benvinguts, eh? Edició de dilluns, dia 5 de maig, del Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio Estel. I avui, com sempre, també començarem portant-vos els titulars més destacats del dia i del cap de setmana.
Tot seguit, com és habitual, coneixerem quin és el tema del dia, de què es parla avui a taula. Avui, encara digerint aquesta jornada de Lliga, podríem descriure que força estranya, en què s'ha deixat oberta la competició, quan semblava que aquesta cursa cap al títol només era per uns quants.
Doncs sí, i a més, tot seguit repassarem i connectarem amb l'Ignacio Miguelet per conèixer aquesta última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb Jordi Lacambra de Ràdio Cooperativa de Xile, Francesc Via de Pericos Online i Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana.
I ja per acabar el programa, doncs un dia més repassarem l'agenda del dia amb aquells esdeveniments que encara tenim pendents per aquest dilluns dia 5 de maig. Comencem!
Els titulars.
La Lliga es torna a ajustar després d'una jornada on tots tres aspirants al títol no van poder guanyar.
Mentre Barça i Madrid empataven a 2 a casa davant el Getafe i el València, qui també punxava era l'Atlético de Madrid, que caia per 2-0 al camp del Llevant.
Així doncs, comencem titulars repassant tots els resultats d'aquesta jornada a la Lliga BBVA.
Divendres s'engegava la jornada 36 de la primera divisió amb el Rayo Vallecano 0, Atlètic de Bilbao 3, un resultat que classificava els d'Ernesto Valverde per jugar a la prèvia de la Champions League.
Ja dissabte, Barça 2, Getafe 2, Màlaga 0, El Jun, Osasuna 0, Celta 2 i Valladolid 1, Espanyol 0.
I diumenge teníem un emocionant Almeria 3, Betis 2, el ja esmentat Llevant 2, Atlètic de Madrid 0, Sevilla 0, Villarreal 0 i Real Madrid 2, València 2.
Avui dilluns a les 10 de la nit tanquen jornada amb el Real Societat Granada.
Pel que fa als representants catalans a la segona divisió, repassem també breument els seus resultats.
El Barça B queia per 0-1 davant del Córdoba. El Sabadell empatava 2-2 al camp del Mirandés i el Girona, en canvi, era l'únic que aconseguia guanyar victòria vital per 0-1 al camp del Tenerife, gol de penal de Jandro. Aquest triomf deixa els gironins a un sol punt de la salvació.
Tornem ara a la Lliga BBVA i ho fem per parlar de la darrera hora del Futbol Club Barcelona.
Avui els del Tata Martino tornen a la feina, ho faran en sessió vespertina. A les 6 de la tarda aproximadament, sessió d'entrenament a porta tancada a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Una darrera hora blaugrana que la completen dos noms propis.
Un és el de Cesc Fàbregas. El d'Arenys ja no només interessa el United, sinó que també el Manchester City. Recordem que el migcampista culé va tornar a ser suplent i va celebrar la seva assistència a Pedro, recriminant a l'afició.
I en segon lloc, també en boca de tothom el nom de Leo Messi. I és que, segons publica La Vanguardia, l'astre argentí hauria de pagar fins a 35 milions d'euros perquè quedés en pau amb els seus deutes amb Hisenda.
I deixem la informació en clau blaugrana per parlar ara de l'Espanyol.
Una actualitat blanc i blava que ens porta a apuntar que avui, malgrat els mals resultats, Javier Aguirre ha tornat a donar l'habitual dia de descans als seus jugadors.
La primera plantilla espanyolista, així doncs, que no tornarà a la feina fins demà dimarts. Serà llavors quan començaran a preparar a consciència, això sí, a l'important partit de diumenge enfront d'Osasuna.
Un partit que, per cert, es jugarà en una penúltima jornada marcada per als horaris unificats, i és que tots els partits es jugaran diumenge a les 7 del vespre.
I acabarem tancant plana futbolística amb dos breus apunts.
A la Liga Adelante canvia la banqueta de l'Sporting de Gijón. Abelardo, ex del Barça, passa a ser l'entrenador del club asturià en substitució de Luis Sandoval.
I finalment afegim que ja hi ha campió a la Sèrie A italiana. La Juventus es fa amb un nou Scudetto després de la derrota d'ahir
de la Roma. Avui els bianconeros ho podran celebrar davant del Sassuolo.
Tornarà per parlar de motociclisme i del domini de Marc Márquez al Mundial.
El pilot lleidatà està convertint cada cursa de MotoGP en un monòleg incontestable. El Gran Premi d'Espanya, a Xerez, sumava un nou triomf, el quart en quatre curses disputades.
Valentino Rossi i Dani Pedrosa completaven el podi mentre que Lorenzo acabava en quarta posició.
En Moto2, el finlandès Mika Kallio s'imposava en una cursa que dominava de principi a fi per davant d'Herter i Folger.
Tito Rabat acabava quart, però tot i quedar-se fora del podi es manté com a líder del Mundial.
I en Moto3, l'italià Romano Fenati obtenia la segona victòria seguida en el Mundial i s'apropa el líder, l'australià Jack Miller, que té un marge de 5 punts.
Efren Vázquez i Alec Rins també pujaven al podi del Gran Premi d'Espanya.
Parlem ara de bàsquet i és que a poc, ja més d'una setmana perquè es disputi la Final Four de l'Eurolliga, el Barça realitzava una exhibició ofensiva contra l'Oral Kutxa per guanyar el partit per un clar 91-75 al marcador final.
Pitjor li anaven les coses al Fiat Joventut, que veu perillar seriosament les seves aspiracions de jugar als play-offs de la Lliga Endesa després de perdre a casa per 85-89 davant Luca Múrcia, que certificava la seva permanència a la Lliga Endesa.
La Bruixador Manresa, que està a un pas de perdre la categoria, acumulava una nova victòria a la pista de l'Unicaja de Màlaga davant una gran actuació de Fran Vázquez.
I a la NBA, el San Antonio Spurs no han donat peu a la sorpresa davant els Dallas Mavericks i vencien 119-96 en el setè i definitiu partit de la sèrie. D'aquesta manera, a les semifinals de conferència oest s'enfrontaran els Portland Trail Blazers.
Mentrestant, a l'est hi havia més emoció entre els Toronto Raptors i els Nets, en un partit que no es decidia fins la última jugada i que acabava amb un 103-104 amb el marcador favorable per als de Nova Jersey. Pierce, Garnett i companyia s'enfrontaran ara als Miami Heat de LeBron James.
En handbol, el Futbol Club Barcelona s'adjudicava la Copa del Rei després de vèncer per 42-32 a la final contra el Freiking Granollers.
Aquest títol és el quart de la temporada pels de Xavi Pasqual, que ja tenen la mirada posada en la Final Four de Colònia.
En hoquei patins, el Barça es proclamava campió d'Europa després de 4 anys al vèncer el Porto per 1-3 a la final disputada al Palau Blaugrana.
I encara en hoquei, aquest cap de setmana hi ha falta de dues jornades perquè finalitzi la primera divisió, el Manlleu i el Mataró aconseguien l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei estatal, l'hoquei Lliga.
En futbol sala, un gol de Fernandau a falta d'un minut i mig per acabar el temps afegit de la pròrroga donava la quarta Copa del Rei consecutiva al Futbol Club Barcelona de Marc Carmona.
En tennis, avui hi ha nova jornada del Mutua Madrid Open, però l'actualitat tennística ve marcada per la mort de la que va ser número 1 del tennis britànic, Elena Balchava, ha mort als 30 anys, víctima d'un càncer de fetge.
I finalment, en rugby, la USAP de Perpinyà perdia per primer cop la categoria al top 14. Els nord-catalans caien en el darrer partit de la temporada a Clermont, 25-22, i s'acomiadaven de la màxima divisió de rugbi francès per primera vegada a la seva centenària història.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, mans, asseiem a taula. Avui un dilluns que podria ser més tranquil si no hagués sigut per el que passava en aquesta jornada de Lliga que ens ha deixat a tots una miqueta trasbalsats.
Doncs sí, l'Atlètic de Madrid segueix líder amb 88 punts i amb dos partits encara per jugar, depenen d'ells mateixos.
El Barça és segon amb 85 punts i amb dos partits per endavant, un d'ells contra el conjunt de Simeone.
I el tercer en discòrdia, el Real Madrid és tercer, amb 83 punts, però encara amb tres partits per disputar.
Sí, recordem que juguen davant del Valladolid entre setmana. Per tant, ara sorgeixen molts dubtes, com per exemple si finalment se li escaparà la Lliga a l'Atlético.
O, d'altra banda, veieu realment capacitat al Barça per emportar-se aquest títol?
O potser serà el Real Madrid qui es veurà beneficiat pel duel directe entre Barça i Atlético de l'última jornada i acabarà sent campió.
Són diverses les qüestions que ara es plantegen i per això també us formulem aquestes preguntes al Facebook i al Twitter del programa. Allà hi podeu respondre, donar-nos la vostra opinió i al final del programa en llegirem algunes. David, res i curt, per què et decantes?
Home, per qui em decanto? En aquest final de temporada...
No, qui per s'emportarà? La temporada que ve ja, eh?
Home, com me'n vaig, eh? Per qui em decanto? Si et soc sincer, jo em segueixo decantant per l'Atlético de Madrid.
Doncs jo no poso la mà al foc, però tinc una esperança blaugrana.
Sí?
Només et diré això.
Ui. Per cert, ja tenim una resposta a les xarxes socials. com sempre, i aquí li agraïm molt perquè sempre està a peu del canó, el Francesc Boix Lloret ens diu que si el Barça guanya la Lliga serà perquè els altres dos l'han tirada.
Doncs estic d'acord, eh?
Sí, també, perquè feia molta pinta de que el Barça no tenia res ja en aquest...
Que l'havia llançada sí. Ja de feia dies, fins i tot, el
I ara,
Barça.
Els qui sembla que potser no la volen, després d'una nova punxada del Barça, són els altres dos, l'Atlético i el Madrid.
Veurem què acaba passant. Francesc, t'agraïm, com sempre, el teu comentari i si algun dia vols venir, posa't en contacte amb el nostre Facebook. Aquí ets benvingut, eh?
I tant,
ja
convidat
a estar. Convidat està, són les 2:23. Fem una petita pausa i tornem ja amb la darrera hora de l'Espanyol i també amb la darrera hora blaugrana.
Un Espanyol que descansa i que jo crec que a molts periquitos no els fa molta gràcia, tal com estan les coses, que els hi donin dies de descans.
Ens ho explicarà l'Ignacio Miguelet i també en David Serra pel Parc Blaugrana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93 212 39 69. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de sports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Mira que li he fotut canya jo abans a l'Espanyol a l'editorial. No sé si l'Ignacio també tindrà una opinió similar. Però abans de saludar-lo, vull dir-vos que a Pericos Online, si entreu, el primer titular, per deixar-vos tranquils, és el següent, Existeix un, atenció, 0,0075% d'opcions de descens. I si avui la Real Ciutat guanya el Granada, això baixa a un 0,0025%. Per tant, Ignacio Miguelet, molt bona tarda.
Bona tarda, David, com estàs?
No hi ha gairebé opcions de que baixi l'Espanyol i està tothom aquí preocupat.
No, efectivament, jo ja... Siempre lo he dicho, okay, que... Sí que es verdad, atizar a los jugadores por el cómo han estropeado una gran temporada, pero... El tema de sufrir por bajar, la música del ordenador, el tema de sufrir por bajar una división, vamos, nunca había que estar sufriendo, como bien dices hoy en Pericos Online y según explicaba el AS, el diario AS, sacaba todo este tipo, todos estos porcentajes que además bajarán cuando lo lógico es que el Madrid gane al Valladolid el miércoles, es decir, el miércoles yo creo que el porcentaje debe ser 0,00015, o sea, es decir, prácticamente imposible bajar a la segunda división, a pesar de que llevamos 6 partidos esperando conseguir esos 3, esos 2, ese punto que matemáticamente nos dice la salvación. Nadie da nadie piensa en el Español como opción a bajar. Hay otros equipos que darían todo por estar en la situación del Español. Yo creo incluso que si no se gana ningún punto, que no descarto, se quedaria el Espanyol en la Liga BBVA.
Bueno, la qüestió, Ignacio, és que, i a molts no els agradarà escoltar-ho, però hem de dir que Javier Aguirre segueix donant descans als seus, aquest descans habitual després d'una sessió de recuperació, dia de descans avui.
Sí, efectivamente, ayer llegaban procedentes de Valladolid en un vuelo regular a la 1:15, aterrizaban en tierras catalanas, se desplazaban directamente a Cornellà y hacían ese entrenamiento de recuperación postpartido. Tras este habló Àlex Fernández, pero antes déjame decirte que efectivamente hoy Javier Aguirre daba descanso a la plantilla y que recuperar, a pesar de que no se ganó, sí que es verdad que la imagen mejoró y que el desgaste físico sigue aumentando, ya solo quedan 2 partidos de esta temporada. Hay que recuperar esa musculatura para, obviamente, no romperse en lo poquito que queda y que los jugadores puedan disfrutar de unas vacaciones que no son merecidas por culpa de estos 6 últimos resultados. Sí, sí. Un análisis que no solo hago yo, no solo haces tú, no solo hace el aficionado Perico, sino también lo hacía Àlex Fernández, porque él es consciente y imagino que nos traslada el pensamiento del vestuario de que la temporada se estaba haciendo muy bien, estaba siendo un gran año y por culpa de estos 6 partidos la temporada se dio al traste.
No creo que estemos realmente en una situación radical, pero sobre todo es la sensación de que estábamos haciendo una temporada buena, aceptable, y con estos últimos 6 partidos pues pasa a ser una temporada mala. Sí, es verdad que se tendría que dar muchas circunstancias para descender, pero lo que necesitamos es ganar, sumar y estar tranquilos ya. Y respecto a la otra pregunta, pues bueno, sí me sorprendió jugar, la verdad, pero es el míster el que decide, yo acepto cualquier decisión que tome y bueno, a seguir entrenando duro para que esas oportunidades sean más continuas.
Bueno, un Àlex Fernández que no només contestava el tema de la permanència, el tema de que no està acabant bé la temporada, sinó que també que es va veure sorprès per jugar davant del Valladolid. Veurem o no si jugar davant d'Osasuna per seguir preparant aquest partit de diumenge a les 7. Suposo que demà tornen a la feina, Ignacio.
Sí, efectivamente. Déjame antes decirte que Àlex Fernández supongo que se sorprendería porque los 3 partidos en los que ha jugado de titular han sido verdaderos marrones. Uno contra el Villarreal, en el que Javier Aguirre hizo 8 cambios y jugó un equipo que no tenía costumbre de jugar ni siquiera en los entrenamientos. Dos en el Bernabéu. Bueno,
escenario complicado.
De jugar en el Bernabéu y encima sin Sergio García. Y 3 en el Valladolid, que yo no sé si es el rival más complicado de estos tres que he dicho, porque al final el Valladolid ayer se jugaba todo. Para continuar en la Liga BBVA. Así que a Àlex Fernández la verdad que le ha tocado jugar en 3 marrones y luego en los últimos 15 minutos en los que obviamente no ha demostrado lo que se esperaba, pero que yo creo que si tuviera continuidad y si tuviera ritmo de partidos, se hablaría de otro Àlex Fernández.
A mí me agrada.
Imagínate.
A mí me agrada.
Si jugase todos los partidos, sí.
En fi, doncs Ignacio, per anar tancant, recordar que demà doncs, l'Espanyol tornarà a entrenar-se.
Efectivamente, a las 10:30 en la Ciudad Deportiva.
Bueno, doncs esperarem el retorn a la feina dels de Javier Aguirre i tant de bo que preparin bé, per fi, el partit d'aquest proper cap de setmana i diumenge li donin l'última alegria a l'afició davant d'Osasuna. Seguirem parlant de l'Espanyol durant la setmana. Ignacio, una abraçada ben forta.
Un abrazo, David.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Moment per conèixer l'última hora blaugrana. Ho fem de la mà d'en David Serra. David, molt bona tarda i en primer lloc comentar doncs que el juvenil A del Barça està perdent 4-1 a la Copa de Campions davant tot un Real Madrid. Una jornada matinal que estem vivint també des d'aquí l'estudi, que s'està fent dura veient aquest contundent resultat, David.
Hola, bona tarda. I com estàs comentant, això és una mala notícia per al juvenil del Barça.
No oblidem, el juvenil A del Barça és el campió de la UEFA Youth League, la Champions juvenil. Per tant, ara, amb aquests poc més de 5 minuts que queden perquè acabi el partit, el Barça, que bé, molt poques opcions ja, jugant amb un jugador menys, els homes de Jordi Vinyals, ho tenen gairebé impossible, per no dir impossible del tot. Ens centrem ja en el primer equip, que dissabte empatava contra el Getafe i ens deixava un mal gust de boca, sense conèixer encara doncs, els resultats de l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
Doncs és el que té jugar el primer dels tres. El Barça empatava 2 el dissabte davant del Getafe i aquest empat posava la Lliga gairebé impossible pel Barça. Aquestes eren les reaccions després del partit de Pedro i de Marc Bartra, que des del partit que es va perdre contra el Granada s'ha mostrat un dels jugadors més optimistes de cara a les opcions de la Lliga.
Afectado por ese final, ¿no?, que hemos tenido, que nos han metido ese gol y bueno, que prácticamente ya pues decimos adiós al campeonato y a las pocas opciones que teníamos.
Sí, sobretot crec que s'ha analitzat, s'ha fet molta autocrítica, però sobretot ja pensar sobretot en la temporada que ve i per poder mirar endavant.
Un altre dels que es va mostrar més crític que optimista va ser el Tata Martino.
El Tata Martino, molt crític amb ell mateix per aquesta temporada, i comentava que encara havia de valorar si es mereix una segona oportunitat després de com han sortit les coses aquesta temporada.
A veces las oportunidades se reclaman cuando uno cree que es lógico reclamar esa oportunidad. Y hay veces que uno siente que no dio la talla y que no es necesario pedir otra oportunidad porque no la merece. Yo veré qué es y analizaré qué es lo que tengo en mi cabeza.
I quan semblava tot perdut, diumenge arriba la doble sorpresa.
I tant, una bona sorpresa quan ningú hagués apostat res per les possibilitats del Barça a la Lliga. Primer la derrota de l'Atlètic de Madrid i després l'empat del Real Madrid van revifar el barcelonisme, que ara veu més possible l'opció de guanyar la Lliga i salvar una temporada que sembla desastrosa. Mm-hmm. Tot i això, veurem.
Sí, ara les opcions del Barça hi són i passen sobretot pel que el Madrid es deixi punts, com comentàvem, amb el Valladolid, el Celta o l'Espanyol, i el Barça guanyi els dos partits que li queden, contra l'Elx i l'Atlètic de Madrid a l'última jornada. En cas d'empat o derrota, seria l'Atlètic de Madrid el que guanyaria la Lliga, eh?
Sí, i comentar també que els partits del cap de setmana que ve, tant el Barça com l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, es jugaran diumenge a les 7 en aquesta jornada unificada pels equips que lluiten pel títol de Lliga. Uh-huh. El Barça visitarà l'Elx.
Bé, i avui, si no m'equivoco, tornen a la feina ja els homes del Tata Martino i veurem amb quines cares.
Avui tornen a la feina. Haurien de tornar amb més il·lusió que després de l'empat davant del Getafe, perquè tant la derrota de l'Atlètic com l'empat del Real Madrid els hi donen més opcions. Uh-huh. Doncs avui, com deia, a les 6 de la tarda a la Ciutat Esportiva.
Estarem molt atents d'aquest entrenament i, mentrestant, qui és protagonista és Leo Messi.
Doncs sí, perquè segons publicava La Vanguardia, Leo Messi està més a prop de quedar en pau amb Hisenda pels ingressos per drets d'imatge de l'astre argentí. Per això, la quantitat que Messi hauria d'abonar podria arribar, atenció, als 35 milions d'euros pels últims 6 anys, sense comptar aquest 2013, tot i que el davanter blaugrana encara està pendent d'un pacte amb la justícia per reduir el cost i l'impacte penal.
Déu-n'hi-do, el calbot que s'endurà Leo Messi per part d'Hisenda. Ja per acabar, David, doncs avui el Mundo Deportivo torna a situar a Luis Enrique en portada, però no només perquè pugui ser el possible entrenador de la propera temporada.
Exacte, ho fa amb un doble sentit, i és que el diari, a part de posar-lo com un dels màxims aspirants a la banqueta del Barça la temporada que ve, també titula així perquè Luis Enrique és l'entrenador del Celta, que jugarà el cap de setmana que ve contra el Real Madrid. I si aconseguís puntuar, posaria les coses molt més fàcils al Barça per guanyar la Lliga.
Doncs mira, com són les coses, que Luis Enrique, sense ser encara l'entrenador, podria acabar donant de retruc el primer títol de la seva època, entre cometes, de la seva nova etapa.
Seria, si més no,
exacte, treballaria ja pel Barça des de la distància i amb la samarreta del Celta. David, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Això és tot, Marc.
Doncs molt bé, ens escoltem demà i que vagi molt bé l'entrenament d'aquesta tarda, que imaginem també aniràs a cobrir. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, Marc.
Vinga, ara són les 2:37 minuts. Fem una petita pausa i ara sí, ja tornem amb la tertúlia del dilluns. Avui amb en Pedro Quijada, en Francesc Via
i el Jordi Lacambra.
Sí, sí. Vinga. Fins ara.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural, tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, va, som-hi, 2:38 de la tarda, amb una miqueta de retard, però és que, clar, els dilluns tenim molt carregat el programa i a vegades ens mengem un trosset de tertúlia, però vaja, segur que li fotrem canya perquè tenim gent molt espavilada, com per exemple el Pedro Quijada, entrenador de Primera Catalana i home a Madrid del Zona Mixta. Pedro, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem, Pedro?
Molt bé, molt bé. Molt animat, molt content.
Sí?
Disposat a començar, vinga.
Bueno, disposat a començar, però escolta, això de molt animat i molt content, podria ser molt més animat i molt més content si ahir al Madrid hagués fet encara més els deures?
Home, una miqueta més, sí, està clar. Ningú s'ho esperava i mira com va anar la jornada, que tothom es va deixar punts i fins i tot el Barça, després de jugar dissabte, gairebé li sap a glòria ara l'empat, no?, quan semblava que era ja dia 10 definitivament a la temporada.
Sí, sí, i per cert, abans de seguir saludant a la resta de companys, què et sembla el gol de Cristiano Ronaldo?
Doncs un gran gol, un jugador que té un ventall de recursos que sembla inacabable, no? Bon gol, clar.
Golàs.
Bé, seguim saludant els nostres tertulians. Torna ara per saludar en Jordi Lacambra. Jordi, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, companys.
T'escoltem a Ràdio Cooperativa de Xile i et llegim també a Twitter, i precisament després del gol de la fita en el darrer minut de partit, doncs anomenaves a Sobis, el jugador del Betis, sí, que ja fa uns anys també li va aixafar la guitarra al Barça a la Lliga. I en aquest cas, doncs, després de la jornada de diumenge, em sembla que les sensacions són una mica diferents, no massa més, però si més no, més esperança.
Sí, la veritat és que el dissabte, després del gol de la fita, ens vam quedar tots classats, més que res, perquè, clar, amb el 2-1, doncs, com a mínim teníem aquella esperança de seguir lluitant, almenys en aquests dos partits que queden de la Lliga, i era evident que com a mínim tindríem dues setmanes doncs dedicades al que quedava de campionat. Evidentment, amb el gol de la fita, doncs semblava que les opcions estaven ja totalment definides, i més tenint en compte la roda de premsa posterior del Tata Martino, la dels jugadors, en la qual ja posaven ja el punt i final de la temporada, ja pensant la temporada que ve, i per tant ja vam sortir del Camp Nou pensant que havíem de començar a parlar ja de la següent temporada, si no ja ho estàvem fent ja durant la setmana anterior, que ja parlàvem de fitxatges i del nou entrenador. En tot cas, amb la jornada d'ahir, doncs, com a mínim, ens va posar una mica de manifest que realment el futbol és màgic, perquè no ens esperàvem, primer, que ens ho pagués l'Atlètic de Madrid, i després que ho fes el Real Madrid. I, per tant, la setmana que ve serà cap de setmana transistors, que sempre va bé.
Ara us preguntarem que per què creieu que van punxar en aquest cap de setmana tots tres, però abans saludem el Francesc Via, l'home de Pericos Online del nostre Zona Mixta. El saludem ja. Bona tarda, Francesc.
Hola, molt bona tarda.
I jo et vull fer una pregunta molt clara. Si els jugadors, l'entrenador i tothom està de vacances, per què el Francesc Via i el seu equip no marxen també de vacances?
No estem de vacances perquè encara no tenim tota la feina feta i perquè es poden donar moltíssims retrucs i combinacions que encara podrien donar amb l'Espanyol, doncs, vaja, amb un lloc que no desitjaríem. D'altra banda, ahir, doncs, a banda, es van donar, ja, o sigui, va ser un dia de perfecte a l'inrevés per l'Espanyol, perquè finalment tots els resultats que estem dient que hauria de ser una gran carambola, doncs alguns d'ells es van donar ahir, fins i tot al darrer minut, o sigui que encara no tenim la feina feta i a més el mal rotllo increixent, perquè tindríem que estar gaudint, doncs, de les misèries de d'alguns altres, llavors sí. Doncs, no podem estar doncs, amb això. No podem estar, i sempre, és una cosa que no li podem perdonar a l'equip aquesta temporada, que no podem estar doncs, disfrutant de les coses que els hi van malament dels altres.
Però clar, Francesc, 0,0075 és el que publiqueu segons el diari AS.
Sí,
sembla una mica que... com absurd, no?, dir que encara es podrà
no,
patir.
És absurd, però no és absurd, perquè el futbol, primer, ahir es demostra que hi ha moltíssimes coses que no són exactament previsibles. D'altra banda, una cosa és la com si diguéssim, la... Aquesta divisió de possibilitats és una divisió numèrica, és a dir, ja al final estem parlant de probabilitats, però ja no totes les probabilitats s'ordenen matemàticament al futbol. Per exemple, doncs, hi ha equips que a la darrera jornada doncs, sí que s'estan jugant altres coses, però no estan a l'hora de fer doncs, guanyar equips teòricament inferiors. M'explico? O sigui,
sí, sí.
Per exemple, el Llevant ha guanyat l'Atlètic de Madrid d'una manera inesperada, però perquè hi havia calés pel mig, això ho sap tothom. Doncs,
després en parlarem.
Llevant... Home, això és evident. Una altra cosa és que no en tindrem cap prova, però jo tinc la seguretat que el Llevant anava primadíssim. I estic segur que l'última jornada, no sé si s'enfronta entre un dels implicats al descens, i segurament aquí jo no hi haurà cap duro perquè tots estan arruïnats.
Francesc, li pagarà alguna cosa al Barça l'Espanyol de cara al
Bernabéu? No crec que sigui... No està la cosa per la labor, però en qualsevol cas... tampoc crec que el Barça, a banda de que hagi augmentat les seves possibilitats pel fet de que han fallat tant els dos madrilenys, que jo crec que clarament és pel tema d'europeu, doncs no crec que tingui gaires més possibilitats. Sincerament, jo crec que el Barça s'està donant la tessitura aquella que havíem anunciat moltes vegades. Ahir es van lliurar d'una bona, perquè clar, al final, si no, ja només els hi quedava palmar a casa per impedir que el Madrid guanyés la Lliga, que jo crec que és el que s'alvira. Per altra banda, doncs, jo crec que el Madrid ahir va perdre la gran oportunitat de posar, sobretot, aquesta situació doncs, d'una manera molt clara i molt evident, perquè s'hagués estat per darrere l'Atlètic de Madrid, però ahir doncs, perd la possibilitat d'arribar a aquell últim partit amb les possibilitats clares.
Mm-hmm. Pedro, a partir d'ara, qui parteix com a favorit al títol de Lliga? Falta de dues jornades, tres pel Real Madrid. Els números diuen que l'Atlètic de Madrid... és el favorit amb un 71% de possibilitats, el Barça en segon lloc amb un 23% de possibilitats i el Madrid amb un 5%. No sé si te'n fies gaire d'aquestes estadístiques, si creus que a l'hora de la veritat doncs al Barça li costarà molt tornar-se a endollar. Qui creus que ara parteix com a favorit?
Home, després d'aquest cap de setmana ha canviat la realitat de la nit al dia, no? Estem tots una mica... gairebé consternats, no?, fent aquests càlculs i el panorama ha canviat del tot. Jo crec que és molt difícil de dir. Evidentment, l'Atlético de Madrid depèn de si mateix i té més avantatge que el Barça, que evidentment ha d'estar a l'espera d'uns altres resultats, no? Però jo crec que l'Atlético de Madrid segueix sent el favorit i bé, després segurament que aquests números, quan queden només dos partits, jo crec que són fiables. El Madrid ho té molt, molt i molt complicat i el Barça té opcions.
Sí, de fet estem mirant alguns diaris en què posen el milagro és possible. No sé, li preguntem també al Jordi Lacambra si creu realment que aquest miracle és possible.
Sí, és possible, però recordem que el Barça no està ni molt menys en el seu millor moment i ha de jugar el Martínez Valero davant d'un Elx que s'està jugant la vida i ja vam veure el dissabte davant del Getafe, un altre equip que s'estava jugant la vida, doncs la manera en què s'hi deixen la pell, més que res perquè són moments en els que els jugadors dels equips, els que estan en zona de descens, saben que no els hi queda més, que els hi queda lluitar, que els hi queda l'últim sprint, deixar-se l'últim alè per intentar salvar-se. Per tant, és complicat, i més tenint en compte la manera en què els jugadors van acabar el partit del Getafe, que semblava que la Lliga ja estava perduda, potser es van una mica desmoralitzar i van marxar a casa pensant, doncs bé, comencem ja a pensar en la següent temporada. Clar, que el diumenge punxi el Real Madrid, punxi l'Atlètic de Madrid, doncs ara tornar una altra vegada a enganxar-se una mica aquesta Lliga, doncs no sé fins a quin punt mentalment estaran preparats el diumenge. En tot cas, evidentment, si es guanya contra l'Elx, ja no serà qüestió de miracle, serà una qüestió de guanyar l'Atlètic de Madrid evidentment espera que el Madrid punxi també, però en tot cas el Barça ha de mirar per ell mateix i el partit serà clau el d'aquí dues setmanes contra l'Atlètic.
Francesc, tu segueixes pensant com el Pedro que l'Atlètic de Madrid segueix com a favorit o potser ha començat ja a aparèixer l'ombra del Pupas, eh? No sé si ho veus d'aquesta manera.
Jo personalment, sí, totalment. Ahir l'Atlètic va ser de Pupas de sempre, el que passa és que l'Atlètic del Real Madrid no va estar a l'alçada. Jo no puc... A veure, sincerament, jo segueixo pensant que qui té més opcions de guanyar la Lliga és l'Atlètic de Madrid per una raó, perquè al final el Barça no podrà igualar punts si és que el Real Madrid fa coses normals. Quines són les coses normals? Doncs guanyar el que li queda. Té un calendari per davant superfactible. Llavors, ningú pensa que això, el Real Madrid no pugui guanyar a Valladolid. Ningú pensa que el Real Madrid no pugui guanyar al Celta. Ningú pensa que el Madrid no guanyarà l'Espanyol, si sobretot l'Espanyol, que jo crec que serà, doncs ja tindrà certificada la salvació matemàtica. Jo crec que és molt fàcil que el Madrid arribi al final fent aquests deures. El que passa és que, clar, també pensava que el Madrid guanyaria ahir fàcil al València i no va passar així. Però, doncs, diguéssim que el que li queda per davant és molt més assequible, inclús, sobretot perquè no tindrà, doncs, la baixada física que li significava, doncs, el partit que va fer l'altre dia. D'altra banda, doncs, jo penso que el Barça és que les opcions que o finalment entregar-li la Lliga al Madrid guanyant l'Atlètic de Madrid, i no crec que el Barça estigui per aquest esforç mentalment. I després, evidentment, doncs, si es deixa guanyar o si al final no... Passa que, clar, o empatar, doncs llavors l'Atlètic de Madrid serà campió, que jo crec que és l'opció més factible.
Pedro, d'aquí al que resta de temporada, estàs d'acord en què és el calendari més factible el que té el Real Madrid? O creus que, per exemple, dimecres a Valladolid li costarà moltíssim al Real Madrid tornar-se a emportar els 3 punts com ja li va costar davant del València?
Home, partit fàcil no serà, segur, perquè van jugar contra un rival que lluita per evitar el descens, com comentàvem abans del Barça a la sortida d'Elx, i aquests partits, quan queden tan poques jornades i tothom s'hi juga tant, mai són fàcils. L'altra cosa és que el Madrid ofereixi la seva millor versió o ofereixi la versió que va donar ahir. Quan el Madrid juga contra el Valladolid, el 99% dels partits, o el 100%, depenen de com jugui el Madrid realment, no? Com jugui el Barça, si va a ells. Si el Madrid fa un partit de la seva millor cara, té moltíssimes possibilitats de guanyar, però jo ho veig tot un aspecte molt més mental, és el que es comentava abans. Dels tres equips, tot i que el Madrid sigui el que té menys possibilitats, jo el veig mentalment en un millor estat ara mateix que el Barça. I el Barça s'havia desendollat després del partit de dissabte, no? Ara tornar a endollar-se del tot i tornar a adquirir aquesta intensitat competitiva, no sé si ho aconseguiran, no? És una qüestió de control emocional, de preparació mental, bàsicament el que queda per aquests últims partits, i l'equip que estigui millor en aquest sentit, jo crec que serà el que s'endugui la Lliga. A veure si l'Atlético no li cau a sobre el que deia el Marc, no? La ombra del Pupas, doncs haurem de veure-ho. Jo crec que no, però tampoc pensava que perdria al camp del Llevant, o sigui que ha estat per veure.
Ha estat una setmana dura per l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid, no ho oblidem, amb desgast de la Champions, però vulguis o no, doncs també et fa pensar en qualsevol situació que pugui acabar passant. I per cert, Pedro, no sé si amb l'empat d'ahir davant el València hi ha certa decepció en el madridisme, no? Potser s'ha escapat una molt bona oportunitat d'aconseguir el triplet, que es diu ben aviat, però costa, Déu i ajuda, a poder-lo aconseguir.
Quantes vegades s'ha aconseguit a la història de futbol? És que les pots comptar amb els dits de la mà.
Per això t'ho deia, que si és una decepció perquè està molt a prop.
Evidentment, jo crec que és una decepció total i rotunda i en majúscules. I més al Madrid. O sigui, equips com el Madrid i com el Barça o els seus equivalents a nivell internacional han d'aspirar a guanyar-ho tot sempre. No val que ara el Madrid 12 anys després estigui classificat per la final de la Copa d'Europa i això justifiqui que contra el València, doncs, amb una oportunitat d'or per aconseguir la Lliga, donés, doncs, un partit molt per sota de les possibilitats. I més amb les plantilles que tenen aquests equips. O sigui que amb una bona gestió de la plantilla i amb una bona gestió de les emocions i amb bona motivació han de ser equips que puguin guanyar tots els partits, no? L'altra cosa és que també el rival juga, que els partits no són fàcils, que el València és un bon equip, però, clar, la decepció és gran quan els teus... A més, sabent el resultat dels teus dos rivals, no? És com una mica imperdonable. I, desgraciadament, aquesta ha sigut la tònica del Madrid en Lliga, que els dies importants no ha aparegut, al contrari del que ha fet a Champions.
I li pregunto al Jordi Lacambra amb quins ulls veuria un periodista que segueix el Barça que el màxim rival, l'etern rival, aconseguís el triplet del que tant presumeix el Futbol Club Barcelona en aquella temporada amb Pep Guardiola?
Doncs bé, jo crec que és una de les pors del barcelonisme ara mateix, que el Real Madrid en una temporada en la qual ningú pensava amb l'arribada d'Ancelotti i deia, no, home, doncs potser sí que lluitarà amb el Barça i tal, però no es preveia que el Madrid arribés tan lluny, doncs en aquest moment el barcelonisme té més por, de fet, d'això que no pas del Barça perdi la Lliga, perquè, de fet, ara mateix el pensament del Barça és que la temporada 2013-2014 ha acabat i s'ha de començar a pensar en la següent, i mira, amb una mica de sort, amb una carambola, doncs potser en aquesta Lliga podem rascar alguna cosa, però ara mateix, jo crec, malgrat els resultats d'ahir, la gent segueix pensant en el no triplet del Real Madrid, i ja dic, és a dir, en el moment en què el Barça arriba amb una fatídica última jornada amb l'Atlètic de Madrid, en la qual si el Barça guanya i l'Atlètic de Madrid perd, en aquest cas, evidentment, perquè el Barça guanya i el Real Madrid guanya i el Barça li treu la Lliga a l'Atlètic de Madrid i li dona al Real Madrid, doncs l'afició del Barça dirà, nois, no guanyeu, no, aquell partit, és a dir, deixeu que l'Atlètic de Madrid guanyi perquè
no guanyaran. El partit el guanyarà, és que poseu-vos-ho al cap. El Barça no li regalarà la Lliga al Madrid.
Aquí està.
El Barça, segur que no.
Per tant, si el Madrid, Francesc, arriba amb opcions a l'última jornada de Lliga, el Barça no guanya l'Atlético.
Home, no, impossible.
Impossible, eh?
És que l'afició jo crec que posaria el crit al cel, perquè, clar, no deixa de ser una temporada decepcionant per l'aficionat del Barça, si a més li regalem la Lliga al Real Madrid guanyant l'últim partit contra un equip que no es guanya tant tota la temporada, doncs entenc que l'afició doncs pugui enfadar-se, clar.
Pedro, aquí posaríem en dubte allò que tan agrada per allà la capital dels valors?
Home!
home, a veure, si ets purista ho podries fer, jo ho puc entendre, perquè en principi no, doncs un esportista ha de sortir a guanyar tot el la màxima professionalitat intentant no adulterar cap competició, però si en realitat tots, jo crec que el madridisme en el cas invers no estaria disposat a donar-li la lliga al seu màxim rival, i al final tot es resumeix en l'essència del futbol. En què uns som d'un equip, els altres som d'un altre equip, hi ha rivalitats, hi ha interessos, i al final, doncs, si el Barça no guanyés el seu partit, ningú li podrà dir res, perquè el Madrid podria haver sigut campió guanyant els seus propis partits, no? O sigui que jo no ho veig un motiu d'excessiva polèmica, la veritat.
El futur seria, Francesc, que en aquella última jornada estigui tot molt viu, que, per exemple, l'Espanyol estigui guanyant de casualitat al Santiago Bernabéu i el Barça guanyant a l'Atlético de Madrid pogués guanyar la Lliga i li donés la volta al Madrid després.
Mireu,
és que poden passar moltes coses, eh?
Escolteu una cosa, si l'Espanyol està salvat i no necessita cap punt, l'Espanyol, i allà aconsegueix alguna cosa, anem al cadet, però és que si allà doncs hi hagués qualsevol història i guanyessin, és que no tornen.
Igual, sí. És que, després d'aquest final de temporada, no?
Els esperen. No, i després us diré, o sigui...
I encara que juguin la permanència, Francesc, encara que hi hagi...
No, si juga la permanència, sí, no, o sigui, una cosa és que l'Espanyol lluités per alguna cosa pròpia, però estem parlant de que no tingui cap tipus de motivació, més que fotre el rival, que és una cosa absolutament futbolera, quan parlem de valors, i aquí, sincerament, penso que hi ha la dinamitació de la hipocresia culer construïda durant tots aquests anys, i això es veurà, i és normal. Com ha dit el Pedro, és normal. Per què, senyors? Perquè el futbol és una cosa que es construeix, una personalitat que es construeix per base a la pròpia personalitat i també en oposició a la personalitat del rival i del contrari. I és així. Llavors, és impossible que el Barça, davant de la seva afició, li regali la Lliga al Real Madrid. Això ho entendrà tothom. El que passa és que s'ha d'escenificar i serà bonic que s'escenifiqui. I que guanyi la Lliga, que també serà bonic. Però és impensable que el Barça li doni la Lliga al Madrid, home. És impossible.
Bueno, què et sembla, Marc, si per acabar escoltem el Tata Martino un moment i ja acomiadem el Pedro Quijada, que ha de marxar. Vinga, va, escoltem el Tata un moment.
A veces las oportunidades se reclaman cuando uno cree que es lógico reclamar esa oportunidad. Y hay veces que uno siente que no dio la talla y que no es necesario pedir otra oportunidad porque no la merece. Yo veré qué es y analizaré qué es lo que tengo en mi cabeza.
Pedro, fes-me una valoració d'aquestes paraules del Tata Martino. Si més no, ha estat sincer i un senyor, també, amb el que ha dit, més enllà de la figura de ser l'entrenador del Barça, ha estat molt clar.
Sí, a mi m'ho sembla, sempre, vull dir. M'ho sembla una persona que
valors de veritat molt ferms i la veritat que una persona molt coherent i molt maltractada per la premsa aquí a Barcelona. Al final de temporada és hora de fer balanços, jo crec que ell està anticipant el seu, jo crec que ell està anticipant que no ha fet una bona temporada i que potser no ni tan sols hi sortirà d'ell mateix doncs, demanar el dret a la segona, no? Potser és ell mateix qui ho deixa. Mm-hmm. Sembla no, que ho està anticipant amb aquestes declaracions i, evidentment, quan estàs en un club com el Barça, amb la trajectòria que portava les últimes temporades, doncs anar-se'n de 8 no és un bon balanç.
No, i tant que no. Pedro, amb aquesta última opinió del Pedro acabem, l'acomiadem i com sempre li agraïm que estigui aquí donant la cara, malgrat ahir només un esperó de Cristiano Ronaldo doncs va ser el que li va donar una alegria al Real Madrid. Pedro, una abraçada ben forta.
Una abraçada, David i Marc. Tothom vagi bé.
Adéu, Pedro, adéu.
Bé, Jordi, ja per acabar, també vull escoltar la teva reflexió del Tata Martino, eh? Podem entendre que està més fora que dins i fins i tot Luis Enrique, el seu possible substituït, podria donar-li el primer títol del Barça aquest any si treu un bon resultat a Balaïdos contra el Madrid, eh?
Sí, efectivament, seria curiós no, que Luis Enrique donés aquest primer títol al Barça. En tot cas, ell seria el primer que voldria donar-li aquesta alegria al Barça. En tot cas, la frase del Tata Martino realment ens va ser molt de greu, perquè, com hem comentat i s'ha comentat ja al llarg d'aquests dies, és una persona que realment no ha merescut potser totes aquestes crítiques. Ja no parlo a nivell futbolístic, sinó parlo a nivell d'entorn ni a nivell personal. És una persona que ha demostrat ser un senyor i realment no vaig ser l'únic que va acabar la roda de premsa amb el Martino. Va sortir una mica amb aquella sensació amarga a l'estómac, no? De dir, home, doncs realment, potser sí que a nivell futbolístic o com ha portat el vestit, potser sí que no es mereixia una segona oportunitat, però realment és dur de la manera que se'n va. Mm-hmm. I, de fet, ell, jo crec que ho diu perquè sap perfectament que la directiva està començant a buscar un nou entrenador. No crec que li hagin comunicat, o això sí que no ho sé, però pel que tinc entès, ell ja té més o menys clar que la directiva no compta amb ell per la següent temporada. Per tant, més o menys deixava anar una mica el seu futur.
Bueno, molt doncs, bé, Jordi, ho deixem aquí. Moltes gràcies i ens seguim escoltant. Una abraçada ben forta.
D'acord, bona tarda, una abraçada.
I al Francesc Via, per dir-li adeu, li pregunto només una cosa i que em digui sí o no. Ha estat injust l'entorn amb el Tata Martino?
Tata Martino el que vol és marxar cap a casa i, escolti...
I nosaltres...
Al final ha fracassat.
I nosaltres també, Francesc. Ho hem de deixar aquí.
5 minuts abans de que te fotin de fora del joc, Tata.